Parlem avui de sèries familiars i de públic infantil i juvenil amb el periodista i escriptor santcugatenc i director de la revista digital El Cinèfil, Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia i benvingut a Cugat Mèdia, Joan Ramon.
Què tal? Bon dia. Encantat de tornar a ser per aquí.
El nostre capçalera i el meu ajudant en aquesta aventura de trobar les millors pel·lícules i sèries per trobar una bona estona familiar per veure conjuntament. Avui li vaig dir al Joan Ramon, doncs parlem de sèries, vam parlar l'última vegada de la pel·lícula Soul, de Disney Plus i Pixar, i avui hem dit, bueno, doncs parlem de sèries, i em sembla que em portes unes quatre preparades perquè les famílies puguin gaudir d'un bons moments de sofà i televisió. Explica'ns, què n'has preparat?
A veure, primer dic que és complicat asseure tota la família junts a veure un mateix contingut a la tele, sigui pel·lícula, sèrie, perquè tant les edats com els gustos diferents costen de reconciliar, i si moltes vegades les parelles ja miren coses per separat, imagina't si has de veure coses amb els nens. Però vaja, hem intentat fer aquí una mica de síntesi i de remenar per tot el que hi ha a les plataformes, i n'hem trobat quatre que jo penso que poden agradar a tots els membres de la família a la vegada. Comencem anant a Filmin, una de les seves sèries estrella, m'atreveixo a dir, perquè sempre està col·locada entre les més vistes, que es diu The Durrells, Los Durrell, o Els Durrell, perquè sembla que està doblada, no doblada, però sí subtitulada en català. I aquesta és una sèrie molt maca, que té quatre temporades, i que ens explica la història d'una família anglesa monomarental, o sigui que només hi ha la mare, però és una mare que té quatre fills i que per circumstàncies econòmiques se n'ha d'anar del Regne Unit i se'n va viure a Corfu, a Grècia, però no la Grècia actual, sinó estem parlant del període entre guerres. Per tant, es troba una dona sola anant a viure en un lloc com és la Grècia d'aquell moment, que és molt més, entre cometes, tercermundista que el Regne Unit, i havent de pujar sola no només la casa, sinó l'economia i, a més, l'educació de tres fills i una filla, amb edats diferents. Per què és una sèrie que es pot veure en família? Doncs, per una banda, perquè els adults se sentiran molt identificats tant amb la mare com amb els personatges que hi ha a l'illa de Corfu, tots els personatges adults, i després, doncs, perquè com que hi ha quatre membres de la família amb edats diferents, hi ha des del nen més petit, que és molt juganer, que li agraden molt els insectes i els animals, fins al més gran, que és un jove amb aspiracions d'escriptor, bohemi, que veu i està interessat en les dones, i entremig, doncs, la nena adolescent, l'altre que és un bala perduda. Llavors, d'alguna manera, tots les diferents edats de la família es podran trobar identificats amb ells mateixos o amb els seus germans i germanes a través de les aventuretes que van passant a l'illa de Corfu. Està basada en uns llibres que va escriure el propi, el que a la pel·lícula, el que a la sèrie és el fill petit, que són tres llibres que són coneguts com la trilogia de Corfu, i jo penso que és una sèrie molt amable, molt maca, a més amb molts valors d'unitat familiar, de respecte a la natura, justament per les aficions del nen petit, i a la vegada, doncs, a la diversitat cultural, perquè ells no deixen de ser uns immigrants que van a una altra banda, tot i que són uns immigrants d'aquests, podríem dir, premium, no? Perquè venen del primer món al que llavors seria el tercer món.
A partir de 8 anys pot ser que sigui aquesta sèrie?
Sí, a veure, el tema de les edats sempre és complicat, perquè sí, segons quina família o quins gustos o quina sensibilitat hi ha a les cases, però vaja, potser per... jo he posat a partir de 8 anys perquè és una edat en la qual poden començar ja a entendre no només la trama del més petit, sinó les trames dels grans, no? Pues les històries d'amor que hi ha, fins i tot també hi ha una història homosexual que no explicarem de qui és, però llavors jo penso que és una bona edat per començar. Òbviament, totes aquestes sèries que mencionarem, jo sempre recomano que hi hagi la supervisió d'un adult, més que la supervisió, l'acompanyament, no? Justament per explicar, doncs, algunes d'aquestes coses que els adults entendrem molt ràpid, però potser els més petits de la casa necessiten mastegar una mica, no?
I
jo crec que és una bona edat per començar-la a veure, els 7, 8, 9 anys.
De fet, aquestes sèries també, o aquestes propostes cinematogràfiques també ens ajuden, no?, a les mares i els pares a poder respondre a preguntes del dia a dia dels nens, no?, i que es fan. Per això també aquesta importància de poder asseure amb ells i poder respondre a tots els dubtes que es puguin generar, sobretot quan no és una sèrie típica d'animació o de superherois, sinó que són trames familiars, no?, que també
sí,
després es troben.
És el cinema, tant a les sèries com el que veiem a la gran pantalla, pot ser una eina educativa molt efectiva, i hauria de ser-ho, perquè si no oblidem que és la manifestació cultural que més consumim. Cada dia estem a casa mirant la tele, siguem adults o nens. Per tant, si a sobre aprofitem i aprenem quatre coses, doncs millor que millor, perquè la mirarem igual a la tele. Per tant, ja que hi som, intentem aprendre alguna cosa i intentem educar en alguns dels valors que ens transmeten aquestes sèries o pel·lícules.
Perfecte. Joan Ramon, passem a la següent, a Cobra Kai.
Ara anem a Netflix, a una de les sèries estrella d'aquesta temporada, que és Cobra Kai. No tothom en parla, perquè és una sèrie que ha aconseguit una de les coses més difícils, que és unir al sofà la generació dels pares que eren joves o nens dels 80 amb els nens que són nens o adolescents avui en dia. Per què? Doncs perquè, per una banda, et transporta tota la nostàlgia dels 80 de la saga Karate Kid, i per altra banda et planteja personatges nous que són amb els que la nova generació es pot identificar. Què és Cobra Kai? Cobra Kai ens planteja tot l'univers que hi havia a Karate Kid 30 anys després. Per qui no recordi o no hagi vist Karate Kid era una pel·lícula que ens parlava una mica de bullying, no? d'un noi, a més, llatí, vivint als afores de Los Angeles, que s'enfronta amb el típic ros, amb els ulls blaus, xulo, del col·le, però a més no només s'enfronta al col·le, sinó que tots dos són practicants de karate. I, per tant, aquí el que veiem enfrontat són dues maneres de ser, la manera això del xulo de la classe, del prepotent i del que fa bullying, amb el noi, entre cometes, marginat, però que té una metodologia, en aquest cas amb el karate, molt més mística, amb el senyor Miyagi, el mític mestre del Daniel LaRusso, i a la pel·lícula, òbviament, acaben guanyant els bons, com sempre passa. Què ens planteja Cobra Kai? Cobra Kai fa una volta a tot això, i en aquest cas el protagonista de la nova sèrie ja no és el nen que li feien bullying, sinó és el que feia bullying. És, en aquest cas, el Johnny Lawrence, que és aquell jove ros amb els ulls blaus xulo de la classe, que ara és un adult perdedor que ha de tirar la seva vida a les escombraries, però que pretén recuperar-la. Com la pretén recuperar? Doncs a través del karate, perquè és la gràcia de tot plegat. Però no només la recupera ell, sinó que el que fa és agafar estudiants. I ens tornarem a trobar una mica el mateix conflicte que ens vam trobar fa 30 anys, però actualitzat i per partida doble, perquè tindrem, per una banda, la lluita, aquesta rivalitat que es manté entre els adults, i, per altra banda, la nova rivalitat entre els joves que segueixen doncs, aquesta metodologia que té el Johnny Lawrence, que és no mercy, que diuen en anglès, sense pietat, o sigui, el guanyar perquè hem de guanyar i nosaltres som uns guanyadors, i l'altra filosofia, molt més zen, del Daniel LaRusso, que és, escolta, el karate no és una cosa per atacar, és una cosa per defensa, és un art marcial que se li ha de tenir respecte, i aquestes dues visions es mantenen, però sí que és veritat que la sèrie ha evolucionat i el que era el dolent de la pel·lícula, el Johnny Lawrence, el veiem molt més humanitzat i veiem una transició, tot i que el seu mètode no sigui segurament el que haurien d'estudiar els mestres a l'hora d'ensenyar als fills, sí que veiem una evolució i sí que podem entendre una mica més per què ha fet això, no? I per què ensenya d'aquesta manera el karate. I penso que és una sèrie molt interessant per veure, perquè d'entrada, possiblement els vostres fills adolescents l'hauran vist igual, perquè és una de les sèries que tothom parla últimament, i a la vegada, si la veiem amb ells, doncs podem fer-los un acompanyament aquest que comentàvem, doncs mira, per què el dolent de la pel·lícula és així de dolent? No? Mira quins referents que va tenir, mira com el seu mestre li estava ensenyant el karate quan ell era jove. Llavors no és normal que hagi evolucionat d'aquesta manera i ara transmeti el karate d'aquesta peculiar manera d'ensenyar. Per què el Daniel LaRusso continua així? No? I és una mica la rivalitat aquesta que continua, però molt, molt actualitzada, sobretot pels personatges joves. No? Que aquest, els fills dels dos protagonistes, la filla del Daniel LaRusso i el fill del Johnny Lawrence, que seran els que aportaran el contrapunt jove i els que són els veritables protagonistes d'aquesta nova història, no? Perquè els grans, els que als 80 érem nens, doncs ja ens agrada veure els de Karate Kid, però a la vegada els joves, amb qui se sentiran identificats, són amb els joves protagonistes, que són els que porten el pes de la història.
Jo conec aquí un parell de pares bastant emocionats amb aquesta sèrie, bastant més que els nens, al final. És allò de tornar a recuperar aquelles pel·lícules dels anys 80 tan bones, no? Que a més tornem a posar-los, perquè com a mare he tornat a posar E.T., Los Goonies i Els nens. Són pel·lícules que els encanta, són, que no,
sí.
que potser són bastant diferents ara que potser el que es fa ara, perquè queden en el record i les criatures ara quan ho veuen no ho veuen tampoc no molt desfasat.
No, quan... són pel·lícules d'aquestes que tu menciones i la pròpia sèrie Cobra Kai, que han sabut adaptar-se molt bé als nous temps i han sabut, sobretot, reconduir la situació o tornar a aquesta nostàlgia, però a la vegada amb continguts i amb narratives noves que també atreuen els més petits de la casa.
I hi ha actors que són els mateixos, oi?
Sí, aquesta, clar, aquesta és part de la gràcia.
És de part de la gràcia.
Plegat, que els actors que als anys 80 doncs, tenien això, 15-20 anys, doncs ara ja tenen 45-50, em sembla que l'actor del Ralph Macchio, l'actor que fa de Daniel LaRusso, s'apropa a 60 anys, vull dir que, ojo, ja que han passat aquí el temps passa per tothom. I de més de tant en tant et trobes cameos d'antics actors que sortien a la primera saga, a la saga de pel·lícules, cosa que els nostàlgics dels 80 doncs, suquem pa i mengem encara més crispetes perquè ens agrada molt veure com els guionistes s'han trencat el cap per incorporar a aquells personatges que tant ens van agradar fa 30 anys i que ara més, amb petites pinzellades que ens fan molt feliços, els han col·locat en aquesta trama dels joves protagonistes i així, com dèiem, atrauen a tots dos mons, tant els pares com els fills.
Perfecte, doncs una bona recomanació de Cobra Kai. Ens quedem encara a Netflix amb Lost in Space, què et sembla?
Vinga,
don Ramon,
Lost in Space. Lost in Space era una sèrie dels anys 60, de la ciència-ficció de quan va començar doncs, Star Trek i tots aquests moviments, que havia quedat oblidada en el temps i que Netflix va rescatar i modernitzar fa, em sembla que, 3 anys. Què ens explica Lost in Space? Com el seu propi nom indica, ens parla d'una família que es queda perduda a l'espai, no? D'alguna manera embarranquen en un planeta desconegut. Són una família, per entendre'ns, podríem dir, desestructurada, en el sentit que hi ha divorcis, fills d'uns, fills dels altres, no? Però estan tots junts en aquella nau i, clar, es queden, diguem que naufraguen en un planeta i estaran obligats a estar junts per molt que el matrimoni no funcioni o que els germans estiguin picats entre ells. Entre mig de tot això hi ha un aspecte molt interessant, que és un misteriós robot que agafa un vincle especial amb el nen petit. És un robot que a priori és perillós, però com que el nen petit aconsegueix salvar-lo, té aquesta relació com de protector i com gairebé de servidor del nen petit, que serà una de les trames principals de la sèrie. Però la gràcia d'aquesta sèrie és les aventuretes, no? Que en cada capítol la família ha de superar algun repte, no? Doncs jo què sé, que si es queda la nau atrapada en una espècie de sorres com es diu, de llac que els enfonsa cap a fons. Doncs vinga, anem a veure com superem això. Ara ens trobem que, a més, no som els únics que estem en aquest planeta. Doncs anem a veure com integrem a les altres supervivents, no? Cada capítol és una nova aventura i un repte que han de superar junts com a família. I, per tant, jo penso que és una sèrie molt interessant, que als grans els hi agradarà doncs, per tot el desplegament de ciència-ficció, perquè és una trama molt interessant. Hi ha bons molt bons, dolents molt dolents, la presència aquesta del robot i dels aliens que ho fa tot també, pels que ens agrada la ciència-ficció, molt més atractiu, i a la vegada doncs, té la part educativa aquesta doncs, de la unitat i d'haver de potenciar les virtuts que té cadascun per sortir dels entrebancs que es van trobant a cada capítol.
No fa por, no? Perquè la imatge de portada d'aquesta pel·lícula pot fer tirar enrere, potser, a nanos més
sí,
petits, tot i que sigui una sèrie recomanada a partir de 6 anys.
A veure, el que dèiem d'abans, el tema de les edats és relatiu. Sí que és veritat que el robot, al principi, d'alguna manera és un robot programat per atacar i per matar. Què passa? Que com que el nen el salva, d'alguna manera es reprograma i, per tant, és un robot que es torna bo. El que passa que el programari que té el robot continua fent el mateix. Llavors, a partir de 6 anys, jo crec que avui en dia els nens estan acostumats a veure coses molt pitjors.
No, i tant. Ja. El que passa que a vegades les pors és pitjor que la violència, saps? La por
sí.
Subjectiva, no? Potser?
Per això el que dèiem, si és bo de veure-ho al sofà en família i, escolta, el robot aquest que fa tanta por no passa res, no és dolent, al contrari, mira com ajuda el nen. És important que els pares els acompanyem en totes aquestes coses. Segons quines pel·lícules Marvel que vegin, que també està molt de moda, també hi ha moments que poden, jo què sé, el mateix Thanos, que és el superdolent dels Avengers, en segons quins moments et pot fer por, segons quins enemics que tenen a les pel·lícules, doncs no són... vaja, que poden provocar pels nens. Per això és important que ho vegin amb els pares i que els pares els expliquin una mica el que hi ha, el perquè de tot plegat. Si, a veure, tot això són recomanacions, no oblidem. Si algú veu el tràiler i diu, ui, el meu nen necessita que s'ha preparat per això, doncs escolta, que esperi 2, 3, 4 anys o que passi a una altra sèrie, no passa res. Però jo sóc partidari també de no... O sigui, no tractar els nens com adults, perquè no ho són, però sí de... que els doni la sensació que s'estan avançant una mica al seu temps. No? Ara anem a veure aquesta sèrie, que potser no es tocaria per nens més grans, però vinga, jo crec que ja la pots entendre. I a partir d'aquí, doncs, a ells els agrada sentir-se d'aquesta manera, que ja s'estan fent grans i que estan fent coses, entre cometes, prohibides, però com que les fan amb els pares, doncs prohibides no estan. I per això el nostre acompanyament ajudarà a que, per una banda, ells s'ho passin bé i entenguin la història, i per altra banda, que se sentin això, no? Una miqueta més empoderats com a futurs adults que seran.
I, escolta, Joan Ramon, parlem ara de Mandalorian, que és la sèrie de les sèries pels nens ara mateix.
Efectivament.
Que, a veure, entre el Baby Yoda, a los Mandalorianos i de més, estan embogits, no?
Sí, sí. Mandalorian l'he col·locat perquè possiblement els vostres fills la miraran, la vulgueu o no. Per tant, ja que la miraran, la vulgueu o no, com a mínim, mirem-la junts en família, perquè hi ha moltes coses interessants en aquesta sèrie, molts valors que jo penso que es poden transmetre a través d'aquesta sèrie, i a més, des del punt de vista cinematogràfic, és una sèrie espectacular, i és una sèrie molt bona, que ha aconseguit revitalitzar l'univers de Star Wars, que molts consideraven que amb les pel·lícules noves no havia acabat de reeixir. Doncs aquesta sèrie, pels fans de Star Wars, ha estat una revolució, i pels més petits també, perquè si heu tingut, si sou pares i aquest Nadal els vostres fills han fet la carta als Reis, possiblement hagin demanat un Baby Yoda, hagin demanat un Mandalorian, hagin demanat una nau, o hagin demanat alguna cosa relacionada amb la sèrie o relacionada amb Star Wars. Què ens trobem amb Mandalorian? Mandalorian ens trobem amb un caçarrecompenses, no? que per l'estètica ens recordarà Boba Fett de les pel·lícules dels 70 i 80, que com a caçarrecompenses, doncs, la seva missió bàsicament és això, és fer encàrrecs i cobrar les recompenses, però de cap i volta es troba que ha de transportar un objecte, que no és un objecte, sinó que és el propi Baby Yoda d'aquest que coneixem ja i que anirem veient qui és i quins poders té al llarg de la sèrie. I un home amb casc, amb una veu ronca, amb una pistola i una armadura, acaba convertint-se en una mainadera d'un bitxet de color verd supermono que té poders estranys. Llavors, això, tot aquest còctel explosiu és fantàstic pels nens, perquè els hi encanta. Els adults que som fans de Star Wars ens reconcilia amb totes les sagues que hi ha hagut, la dels 70, la dels 2000 i les noves. Per tant, és una barreja de tot aquest univers que els ha sortit rodona, que és entretinguda i que, a més, ens permet veure tots aquests valors educatius, no? Doncs el que en principi podria ser un assassí a sou acaba convertint-se i acaba tenint un vincle amb un personatge que ni tan sols parla, que és un nen que té poders, i, per tant, podem treure d'aquí molts ensenyaments interessants per fer als nostres fills, no? Des de la responsabilitat, l'esforç, la missió final que té, no? Més enllà de les espases làser i de les pistoles, que segurament és el que tirarà enrere més d'una família, les aventures que viuen i la relació entre ells dos i amb els altres amics que es van trobant pel camí, doncs és una cosa molt interessant a tenir en compte i a parlar i a tractar amb els nens.
Trobo que és molt interessant. Jo, que no sóc una fric de Star Wars, qui ens escolti, perquè potser hi ha gent que diu, uf, quina mandra, no? Star Wars, que hi ha molta gent, no? Com tu, Joan Ramon, que ets un gran fan de Star Wars, i altra gent, doncs, que les hem vist, però no som els fans number one. Però amb Mandalorian haig de dir que jo, que no sóc la fan number one de Star Wars, l'he vista amb els meus fills de 4 i 8 anys, i tots dos els hi ha agradat, fins i tot a la nena de 4 anys, que
veus?
Està
sí,
encantada
sí.
Amb el Baby Yoda, i tot el dia el dibuixen, l'han demanat diverses vegades, encara no els hi ha arribat, no han tingut aquesta sort, però i que trobo que està molt bé el tema de la responsabilitat, no? De veure un guerrer, però sí, que sí. Sempre ha d'estar pendent d'una criatura.
Efectivament.
I com els nens tenen molt... El nen, que no, el Baby Yoda, que se l'obliden, el Baby Yoda, què li passarà, que cau, no? Tot, i trobo que han fet una gran feina, per poder seure grans i petits, i els que no som tan fans de Star Wars també, amb una estètica Star Wars, però amb un altre... Amb un guió bastant diferent, i a més han fet una feina de màrqueting brutal.
Bueno, a darrere tenim Disney, que són els grans experts en monetitzar tot el que són productes de tele i de sèries ara també. Per tant, no dubteu que qualsevol cosa que veiem a Disney Plus després trobareu el seu equivalent al màrqueting, perquè per Nadal o l'aniversari els vostres fills i filles vulguin consumir-lo en massa, perquè això en el fons no oblidem que també és un negoci.
I tant. I si et sembla, per acabar, ens quedem a casa, a Catalunya, perquè aquí també se'n fan sèries que estan molt bé. Hem parlat de Merlí, i és una sèrie que es pot veure a diferents punts del món també, i que s'ha de, qui no l'hagi vist, s'ha de tornar a seure amb els fills adolescents, això sí.
Sí.
Perquè els, jo crec que els meus fills de 8 i 4 anys, Merlí, encara no estan preparats.
No, 8 i 4 anys, Merlí no, perquè a més són trames, efectivament, que toquen més aviat l'adolescència o fins i tot la joventut, i per tant una nena de 4 anys com la teva filla, en principi, no crec que caci gaire coses.
Gens.
I no hi ha un baby jo de molt bon opululant per allà, per tant, millor que aquesta sèrie la mirem ja amb els nostres fills adolescents. Però, tot i que doncs, és una sèrie que hi ha, bueno, doncs, coses que hi ha al món adolescent avui en dia, no? Hi ha sexe, hi ha homosexualitat, hi ha amistat, hi ha relació pares-fills, hi ha relació alumnes-professors, coses que es troben tots els adolescents avui en dia. Per tant, jo crec que és molt bo de mirar-la, tractar els temes obertament en la família, perquè jo, per sort, el meu fill encara és molt jove i aquestes coses encara no em tocaran. Però el dia que em toquin, crec que és millor abordar aquests temes obertament que no que ells els descobreixin sols o sense la guia que mereix. I en aquest sentit, Merlí és una guia molt bona a tractar tots aquests temes que comentàvem i a parlar-los a casa amb tranquil·litat i amb el deteniment que mereix, amb una sèrie que els toca gairebé tots i que els toca molt bé, perquè és una sèrie que va tenir embogits als adolescents de tot el país i de molt més enllà del món durant 3 temporades, que ara continua amb Merlí Sapereaude, que potser ja és una sèrie més... No vull dir adulta, però si l'altra era més adolescent, aquesta és més juvenil, perquè ja doncs, ens planteja la universitat del protagonista, no un dels protagonistes. I jo parlant amb el Francesc Orella, amb el Merlí, que vam tenir l'oportunitat de xerrar últimament, em deia que aquesta sèrie, no només aquí, arreu del món, és un referent. Ell ara, per exemple, està d'aquí poc rodant a Argentina, i si està rodant a Argentina és perquè tothom a Argentina sap qui és el Merlí. I perquè per ell és una cara coneguda allà gràcies a una sèrie com aquesta. Ara a França i a Itàlia s'estan fent remakes que agafen tot l'univers Merlí i l'adapten, òbviament, amb personatges diferents, però la idea del professor de filosofia, o que d'alguna manera inspira els nens amb uns sistemes educatius poc ortodoxos, és la que també s'exporta a França i a Itàlia i faran el seu propi Merlí. Per tant, és una sèrie que va tocar molt la fibra, que va saber-ho fer molt bé per arribar tant adults com a joves, perquè aquesta realment era una sèrie que el dilluns a la nit posava pares i fills al sofà tots a veure-la, i que penso que està bé de reivindicar si és que no s'ha vist, i fins i tot de repetir, o a les noves generacions, que potser quan aquesta sèrie es va estrenar doncs tenien, jo què sé, 7 o 8 anys, i ara ja en tenen 12 o 13, doncs escolta, anem a veure Merlí tots, que ja veuràs com t'agrada.
Molt bé, i jo faig un apunt d'una altra sèrie catalana que també es pot veure al Club Super 3, aquesta sí que és per totes les edats, que n'havíem parlat amb el Joan Ramon, que és d'animació, que és Joel Birriboldi, que fa 10 anys van sortir els llibres de diferents autors catalans, entre ells Jaume Copons, també molt conegut per Agus i els Monstres, que segur que moltes famílies també el coneixen, i que ara fa un mes tot just Club Super 3 finalment ha pogut estrenar aquesta esperada sèrie d'animació, que em sembla que també has vist, no? O la coneixes?
Doncs no la conec, no? Sincer, aquesta no l'he vist. Per tant, crec que tu ens podràs explicar molt millor que jo tot el que... Sí que és veritat que vam fer un article al Cinefil fa temps, quan es va parlar de l'adaptació,
sí.
Però no he tingut el gust o el plaer de veure-la. Per tant, et deixo a tu que ens il·lustris sobre el bo i millor d'aquesta sèrie.
Doncs us explico. És un llibre, és una sèrie dedicada al llibre que van escriure Bono Bonari, que és el pseudònim de 4 autors catalans, que, com deia, és Jaume Copons, Daniel Sardà, Ramon Cabrera i Òscar Julve, que van crear fa 10 anys el personatge del Birriboldi, i que la Galera es va encarregar de publicar les aventures d'aquest nen, que és un nen molt inquiet, molt mogut i, en fi, bastant hiperactiu. actiu. Llavors la seva presència es nota per on passa i és una sèrie que també té catalans que, més enllà d'aquests quatre autors que han participat en l'animació i que es pot veure cada tarda al Club Super 3, també els dissabtes. De fet, és una sèrie que han posat just abans de l'Infocar, i així també recullen perquè els nens puguin veure l'Infocar i parla dels personatges, a part de l'Elvis, de personatges com el Boris, l'Emma i el senyor Lugosi, que fan tot el dia atrapallades i que recomano i molt per tots els nens, i que després, a més, serà a 19:40 i a les 8 comença l'Infocar. Llavors és una manera de primer veure una mica de diversió i animació i després de començar a estar informats, que també és molt important, trobo.
I tant.
Doncs, Joan Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat amb aquestes sèries perquè les famílies puguem saber què és el bo i millor per veure amb les nostres criatures. Tant de bo es puguin asseure i compartir un temps de televisió, que la televisió, com dèiem, també està molt bé i fan coses molt, molt interessants i educatives.
Molt bé, doncs res, encantat de donar un cop de mà i d'aquí un temps en parlarem d'algunes altres, de ben segur.
I tant. Perfecte, bon dia, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, fins aviat.